Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Catalunya és el territori de tot l'estat que té un percentatge més alt d'exclusió social. De fet, gairebé un 30% de la població catalana, un 30%, està en aquest risc. Això és més de 2.200.000 persones. Un de cada tres catalans. Un de cada tres catalans està en aquest risc d'exclusió social o ja hi ha entrat. Les causes d'aquesta situació acaben depenent, bàsicament, de la precarietat laboral i de l'atur, però també de les problemàtiques relacionades o vinculades directament amb l'habitatge. És evident que en aquest escenari la situació d'inflació desbocada i durant tants mesos que estem patint i que patim en aquest país no hi han ajudat gaire. En aquest context, justament aquest diumenge, s'ha celebrat la Jornada Mundial de les Persones Pobres, la seva sisena edició. De manera conjunta, Càritas amb la Conferència Episcopal Espanyola s'han mobilitzat per intentar mobilitzar la societat i conscienciar-nos de quina és la realitat que ens està tocant viure. En Francesc Roig és el president de Càritas Catalunya i a aquesta hora ens acompanya al matí a Ràdio Estel. Senyor Roig, com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Un risc d'exclusió social del 30% a casa nostra. És una barbaritat, aquesta xifra.
Sí, certament és preocupant. És preocupant perquè aquest ritme és creixent, lamentablement. I tal com acabeu de comentar, evidentment, aquest 3% aquí, a Catalunya, si ho extrapolem a nivell d'estat, encara també continua sent preocupant perquè 3 de cada 10 llars a nivell de l'estat espanyol no té ingressos suficients per arribar en condicions de vida digna a final de mes.
Aquesta és una situació que aquí, diguem-ne, no, segurament, malauradament, no era una situació nova, però aquí és on s'acarnissa especialment aquesta inflació, no? Que és que si els números ja no et surten, quan la inflació es dispara, el drama es generalitza.
Sí, sí. I, evidentment, com heu comentat, la situació de la inflació és una inflació galopant en aquests moments i també és una inflació galopant, però també és una mena de plantejament social d'un carpe diem una mica extrapolable en la ficció. La gent a vegades no n'és prou conscient d'aquesta realitat que l'envolta i que també l'afecta, perquè davant de la pobresa no podem establir retòriques. S'ha d'aprendre a llegir els fets, i són fets dramàtics els que estem vivint en aquest moment, lamentablement, no? Amb un impuls positiu. No podem entrar tampoc ni deixar-nos guiar per la por, per la circumstància del cataclisme. Hem d'afrontar amb realitat, des de Càritas, evidentment, això ho plantegem des d'una afrontar que amb realisme i saber llegir aquests esdeveniments amb ulls de la fe.
Passa que segurament des de Càritas teniu molt clar, no?, diguem-ne, quin és el posicionament o com afrontar aquesta situació i ho feu, però malauradament tot sovint des d'un punt de vista social davant d'aquestes situacions el que es prefereix, diguem-ne, és a desviar la mirada, no?
Sí, sí, moltes vegades és allò de dir, a veure, tenim una certa sordesa interior, però per una majoria de societat que ens impedeix escoltar aquest crit sufocant del dolor dels més vulnerables, que a més conviuen al nostre costat, al nostre barri, al nostre, fins i tot a la mateixa escala on vivim, al replà de casa on mantenim converses constant. És preocupant. Aleshores, també caldria dir que des de Càritas Espanyola s'han posat de manifest, això que deia abans, no? 3 de cada 10 llars tampoc compten amb ingressos suficients. Vull dir, ho tenim a Catalunya, però és extrapolable a la resta de l'Estat. I per això, des de Càritas es planteja un, o es proposa, un pressupost de referència, que en diem, per tal de trobar unes condicions de vida dignes amb l'objectiu d'identificar què necessita una llar per a viure.
I què necessita, senyor Roig, una llar per viure avui?
A veure, el que necessitaria aquesta llar, lamentablement, diríem que... A veure, tenim un problema molt creixent amb el tema de rebut de vivenda, amb el tema del pagament dels lloguers i la qüestió que s'ha incrementat amb els rebuts de l'electricitat, de l'aigua, és a dir, de l'energia en general, no? I, per tant, aquest pressupost que, de referència que dèiem, que és el que necessitaria una família per viure amb dignitat en un context concret, és, en certa manera, això permetria abordar la pobresa a partir dels ingressos disponibles, sinó, a més, de les necessitats que té aquesta llar.
El problema és que em sembla que ara la realitat, senyor Roig, és que hi ha moltes famílies, sobretot aquelles que pitjor estan passant per arribar a final de mes, s'estan trobant, que es veuen obligats a reduir els seus consums d'electricitat, de gas, d'aigua, perquè aquests rebuts, si no se'ls disparen de preu, i a més, inclús fer aquest esforç, veuen com pagar aquests rebuts els acaba mermant la capacitat de fer front directament, per exemple, al lloguer.
Sí, sí, sí. I a més, també, a part del lloguer, hi ha, com deies, els subministres d'aigua i tal, però també tenim el creixement dels preus de l'alimentació, que és un 13%, Que déu-n'hi-do. Per tant, tenim una situació que, lamentablement, és preocupant en aquest moment. I, per exemple, hem vist aquests últims dies que hi ha una reserva anticipada dels sopars de Nadal. Bé, a mi em va sorprendre aquesta dada, no? Que hi hagi una reserva anticipada de sopars de Nadal quan hi ha una situació... Sembla que fem una fugida cap a la... cap al davant per no intentar ser realistes amb el que tenim i amb el que convivim tots plegats, no?
Suposo que és d'aquelles persones, per exemple, que també es va sorprendre d'aquest darrer pont de la Castanyada en què es parlava de les ocupacions que es va parlar, no? Per exemple, de tot el país mobilitzant-se o dels comerciants parlant que creuen que aquesta serà una bona temporada de Nadal, per exemple, no? Quin contrast el que hem anat explicant els mitjans de comunicació en aquest sentit amb la realitat que vosaltres treballeu cada dia i intenteu fer aflorar, també,
Sí, per això deia que no podem ser tampoc ni caure en el... o no distreure'ns, millor dit, en aquest victimisme, en aquesta situació fosca, preocupant. Hem d'intentar superar aquestes desventures socials i no ens podem deixar seduir. Això ho deia claríssimament el Papa Francesc. Deia, no hem d'escoltar els falsos profetes que et diuen o et presenten una idíl·lica alternativa de situació, ni hem de deixar-nos seduir pels cants de sirena del populisme que instrumentalitza les necessitats del poble proposant solucions massa fàcils i accelerades. Això és enganyós. Hem de ser d'un realisme pràctic en aquest aspecte, però tampoc hem de caure en les retòriques de fer-nos o de fer creure que tot va bé. No, la realitat és preocupant.
Les administracions se'n fan prou al càrrec, senyor Roig, i inverteixen i destinen el que hi han de destinar? Ho dic perquè, per exemple, ara en la política catalana, que és la que més ens toca de prop, estem immersos en una mena de discussió per si calen o no calen uns nous pressupostos, per si hi seran o no hi seran aquests pressupostos, per si no passa res, per si hi ha una pròrroga en els pressupostos.
A veure, és preocupant no tenir pressupostos, evidentment. Però jo diria que sí, la societat política catalana és prou conscient de la realitat en la qual vivim. I jo diria que amb l'actual nou conseller de Drets Socials, persona vinculada al món, al tercer sector, i per tant coneixedor d'aquesta realitat, ens pot ajudar molt a superar aquests límits de confusió o d'oblit voluntari per no trobar-nos de cara amb la realitat que ens cou més, que és aquesta gran bossa de relloguers a l'àrea metropolitana, aquest augment de l'alimentació i la manca de recursos per arribar a final de mes, aquesta situació de vivenda que tenim accentuada. Bé, tot això i, sobretot, el tema de l'alimentació, no?
Les entitats doneu a l'abast per poder tirar endavant donant tota l'ajuda que us reclama? No dic perquè hi ha moltes entitats a les quals hem explicat que s'us ha de reconèixer el mèrit d'haver estat fent per la societat una feina que sovint l'administració no sap fer o no pot fer o no té la capacitat de canalitzar-ho, però aquest encariment, per exemple, de tot, a les entitats socials també us afecta.
Naturalment que ens afecta, perquè això també ens ocasiona una baixada de recursos. I evidentment, si no tenim recursos per poder donar respostes, doncs no ho farem. Però Càritas basa moltíssim la seva acció en l'acompanyament també de les persones. No només les persones necessiten l'assistencialisme pur i dur. No. Hem de donar companyia, hem d'estar al costat dels que realment ho necessiten. Les paraules de consol van molt bé, però sobretot també van molt bé les paraules d'orientació per trobar sortides. No ens hem d'autolamentar només i tan sols això. Hem de crear alternatives que puguin donar resposta a aquestes situacions. Per tant, l'acompanyament a les persones, sobretot el fet de buscar alternatives a la desocupació, perquè una persona que només viu de l'assistencialisme, d'allò que se li dona, d'allò que rep, no té solventat aquesta alternativa. Cal entrar a fons en el tema de l'ocupació i, per tant, buscar alternatives de manteniment.
I sobretot estava recordant quan vostè feia aquesta referència a la tasca que es fa des de Càritas en l'acompanyament, no? Recordava, per exemple, un dels darrers informes que havíeu plantejat, una de les darreres qüestions que havíeu detectat, no? Que era aquests 2 de cada 3 pares i mares, no? Del país que viuen amb un profund patiment emocional al veure que no poden donar, no, als seus fills la capacitat, diguem-ne, de tirar endavant amb una vida normal, de manera col·lateral a tot això que explicàvem, el problema de la feina, el problema de pagar les factures, de portar la qüestió de l'habitatge, de no tenir feina o tenir una mala feina, no? Que tot això ja ho sabem, però a més, no, veure o detectar com això afecta directament a la salut emocional d'aquests pares i mares.
Sí. Sí, i per això deia que hem de ser una mica conscients de la realitat que ens envolta. Hem d'escoltar i descobrir en comunitat i, per tant, treballar en comunitat per tal de respondre a les necessitats que aquesta realitat de la pobresa i de l'exclusió planteja. Només des del compartir podem superar allò que ens manca i, per tant, ens preocupa allò que podem tenir, però també hem d'oferir respostes, i repeteixo aquest tema, a les oportunitats dels que viuen en precarietat i pobresa, perquè no els podem donar només quatre copets a l'espatlla, se'ls ha de donar aquesta resposta de sinceritat en l'ajuda concreta, per dir, escolti, està molt bé tot això que em diu, però, a veure, jo avui a l'hora de dinar o a l'hora de sopar, de què disposaré, quins recursos tindré i demà com ho tindré. Aquest és el tema preocupant. I aquest és el tema que a vegades no es vol afrontar de manera directa, perquè tothom mira una mica més la situació de dir, bueno, qui dies passa, anys empeny, no? Davant dels conflictes, ens hauríem de preguntar què fem.
El problema és que la situació que ara estem abordant és un problema ja del dia a dia, no? I per tant, segurament, obliga a baixar aquest estadi que vostè planteja ara, eh?
Sí.
Bàsicament perquè, si no, és difícil trobar-hi una solució.
Jo diria que la societat que tenim en aquests moments instal·lada, la societat es distreu per no pensar en els fets que li preocupen. I això, a mi sí que realment em crea una motivació d'angoixa, no?
És veritat que pot haver-hi alguna persona de les que ens està escoltant, senyor Rossi, pensi, també és veritat que portem una societat que segurament des que vam arrencar amb la pandèmia, que encara venim amb la ressaca de l'anterior crisi, també li ha tocat aguantar molt, no? És a dir, tots aquests anys, diguem, de dificultats de pandèmia, a la qual s'hi ha acabat sumant les conseqüències d'aquesta guerra, i que hi ha molta gent, no?, que també segurament estan en un moment de dir, necessito començar a mirar una mica cap al futur, perquè el que hem arrossegat i el present d'ara m'ofega, eh?
Sí, és cert que venim d'una situació difícil, que la pandèmia ho va perjudicar molt, això, i ara sembla que destapem l'ampolla del cava, no? Diem, bé, doncs com que hem estat tant de temps sota pressió, ara, vinga, tot en la... Però hem de ser conscients que la realitat no s'acaba avui, la realitat continua demà, eh? I moltes vegades sembla que ens distreguem per no involucrar-nos, perquè demà o passat demà aquesta situació es pot agreujar. De fet, per això dèiem, aquesta, diguem-ne, aquest pressupost de referència és el que caldria tenir com a disponibilitat per adquirir una vida digna. I això les administracions públiques n'han de ser molt conscients, que hi ha el concepte de pressupostos que parlàvem abans, no? Aprovar o no aprovar els pressupostos. Molt bé, sí, s'aproven els pressupostos, però tots sabem que els pressupostos acaben traduint-se en paper. El que hem de buscar és com anem més enllà. La realitat d'un pressupost està en les prioritats que s'hi donen. I les prioritats socials en aquest moment, i això ho diem i ho hem reiterat fa molt de temps des de Càritas, són prioritàries per la dignitat de les persones que conviuen amb l'entorn. Perquè, clar, hi ha una altra referència. Cada vegada és més gran la distància en la desigualtat. Sí. Veiem aflorar, doncs, resultats de grans lobbies del món de l'energia amb un resultat d'espectacularitat impressionants i fins i tot diria que, doncs, sorprenents, tenint en compte l'elevat increment que hi ha hagut en els costos de pagament del servei d'energia, no?
I li sorprèn que hi hagi tantes reticències, per exemple, en aquest país, ara que s'està plantejant d'aquests impostos nous per les grans empreses energètiques del país o pels impostos a la banca, és a dir, aquestes grans corporacions que, malgrat o justament per la situació econòmica i la conjuntura econòmica actual, estan guanyant molts diners?
Bé, a mi el que em preocupa, més que sorprendre'm, ja gairebé ja no em sorprèn gran cosa, però em preocupa que cada vegada aquesta distància de la desigualtat es polaritzi accentuadament. Perquè realment tindrem una societat polaritzada. Els que disposen de molt cada vegada continuaran tenint encara més, i els que disposen de poc, lamentablement, continuaran baixant pel tobogant del cada vegada menys. I el sector intermig que feia de molla i aturava una mica aquesta situació ha quedat gairebé desdibuixada en aquests moments.
El Francesc Roig és el president de Càritas Catalunya, justament per intentar visibilitzar tot el que hem anat plantejant en aquesta conversa. Aquest diumenge s'ha celebrat la 6a Jornada Mundial de les Persones Pobres entre Càritas, conjuntament amb la Conferència Episcopal Espanyola. Avui teníem ganes de parlar-ne, justament perquè encara que hi hagi la temptació de tant en tant d'apartar la mirada de quina és la realitat, el que hi ha és el que hi ha i l'única manera de solucionar-ho realment i finalment és abordant aquestes realitats. Càritas fa molt temps que ho està fent també aquí a casa nostra. Senyor Roig, un plaer, que vagi molt bé i gràcies per la feina.
Moltes gràcies a vosaltres per l'acció que feu i per la difusió a l'audiència.
Que vagi molt bé, molt bon dia. Passen 2 minuts i mig llargs ja del punt de les 9 del matí. Va, que en seguirem parlant de tot plegat. Ho farem també en temps de tertúlia. Avui amb el Xavi Barrena, amb la Sílvia Angulo i amb el Roger Pidà Cabanyes i amb d'altres protagonistes que passaran per l'antena de Ràdio Estel. Fins ara.
Ràdio Estel.